L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
Quieto todo el mundo. I el món va aturar-se durant una eternitat de 18 hores. Avui, dimarts 23 de febrer, s'acompleix el 40è aniversari del cop d'estat fallit personificat en el tinent coronel Antonio Tejero, un individu de mostatxo sota el nas i tricorni damunt del cap, envaint al capdavant de 300 guàrdies civils al Congrés dels Diputats a Madrid. I avui, amb el suport fidel de Rocío García al control tècnic, provarem d'exorcisar aquell despropòsit, recordant els 23 de febrer més musicals al llarg i ample de la història del planeta. Sou en la sintonia de Ràdio Sabadell i és l'hora de l'espia de Mahler. La història de la música li deu molt a un 23 de febrer, el de l'any 1685, doncs aquell dia neix a la ciutat de Halle, a la regió alemanya de Sajonia, el compositor Georg Friedrich Händel. Des d'Alemanya, Itàlia i Anglaterra, Händel deixà una profunda petjada del seu art en el patrimoni cultural europeu a través de partitures que excitaren el talent creatiu de gegants musicals de generacions posteriors com Mozart i Beethoven. Ens va fer creure en el Messies i avui el celebrem el dia del seu aniversari amb una de les seves tonades més celebrades envoltant aquest text. Obrim fumetes. Deixa que plori la meva cruel sort i que sospiri per la llibertat. I que sospiri per la llibertat. Tanquem cometes. Lazia quio piange. Paraules que no moriran mai gràcies a la tonada que les acompanya i que ara ens regalarà la veu de la soprano Joyce DiDonato, inspirada pel conjunt Il Pomodoro. Celebrem Händel, nascut un dia com avui, 23 de febrer. Aleluia.
Thank you.
A diferència de Chopin, que va compondre els 24 preludis d'un sol cop l'any 1838, el compositor rus Sergei Rachmaninov va trigar 18 anys a acabar els seus 24 preludis en dues sèries de 10 preludis l'any 1903 i de 13 preludis l'any 1911. El 23 de febrer de l'any 1903, Rachmaninov estrena a la ciutat de Moscou els preludis 1, 2 i 5 de la primera sèrie, la de l'any 1903. Ens quedem amb el més saltiró, el número 5, en aquesta interpretació del mateix compositor i excel·lent pianista, Sergei Rachmaninov. Exactament 10 anys més tard, el 23 de febrer de l'any 1913, el compositor Arnold Schönberg estrenà a la ciutat de Viena els Gurrelieder, les cançons de Gurre. Gurre és el nom d'un castell a Dinamarca, escenari de la tragèdia amorosa medieval escrita pel poeta danès Jan Peter Jacobsen i que gira al voltant de la llegenda nacional danesa de l'amor del rei danès Valdemar Atterdag per la seva amant Tove i el seu posterior assassinat per la gelosa reina Helvig de Valdemar. Escoltem la introducció orquestral en les mans dels músics de l'Orquestra Filharmonia conduïda per S.P.K. Salonen, partitura que va fer-se música tal dia com avui, un 23 de febrer de l'any 1913. Les cançons de Gur. Thank you. No tot són alegries per a la música amb data d'origen un 23 de febrer. Poso per cas el 23 de febrer de l'any 1934, mor a Anglaterra, a l'edat de 77 anys, el compositor britànic més imperial de la història de la Gran Bretanya, Sir Edward Elgar. Tot i ser autor d'aquesta pompa i circumstància que sona enrere veu, banda sonora de la glòria de l'Imperi Britànic, l'obra simfònica més celebrada de Sir Edward Elgar són les variacions anomenades Enigma, doncs el tema en què es basen va romandre desconegut per desig del mateix Elgar. En paraules del compositor, obrim cometes, no explicaré l'enigma que ha de romandre inimaginable i els adverteixo que l'aparent connexió entre les variacions i el tema sovint és de la textura més subtil. A més, a través i per sobre de tot el conjunt hi ha un altre tema més gran, però no s'executa. De manera que el tema principal mai apareix, igual que en alguns drames recents el personatge principal mai no és a l'escenari. Tanquem cometes. I per acabar-ho d'empitjorar, Elgar declarà que cada variació encarnava musicalment a un dels seus amics, sense revelar qui eren. Escoltem ara la variació més reconeguda de les variacions Enigma, Nimrod. Nimrod era un caçador i la paraula alemanya que designa caçador és Jäger. Elgar es descriu així el seu amic, el crític August Jäger. Seguim amb les paraules d'Elgar. Obrim cometes. La variació és una crònica d'una llarga xerrada d'una nit d'estiu quan el meu amic discorria eloqüentment sobre els moviments lents de Beethoven i deia que ningú no podia aconseguir en aquest camp els cims que Beethoven havia arribat, un punt de vista amb el qual cordialment vaig coincidir. Vull fer notar que els compassos d'obertura estan escrits per suggerir el moviment lent de la sonata per a piano patètica. Tanquem cometes. Nimrod, d'Edward Elgar, traspassat tal dia com avui, 23 de febrer de l'any 1934. Música tan preciosa com enigmàtica. L'any 1891 va ser definitiu per al futur d'un dels nostres músics més reconeguts del planeta. Aquell any coneix Enric Granados i a Isaac Albéniz. Aquest últim li escriu una carta de recomanació per al comte de Murphy, secretari de la reina regent d'Espanya, Maria Cristina. També aquell any comença a treballar a La Pajarera, un cafè ubicat a la plaça de Catalunya, en el qual actua cada nit. Però per damunt de tot va ser l'any 1891 quan va debutar per fer el seu primer concert públic al Teatre Novedades, ja desaparegut, al carrer Casp, número 1 de Barcelona. Era tal dia com avui, un 23 de febrer, que Pau Casals es donava a conèixer al món. Recordem el mestre despullant aquest allegro d'una sonata de Boccherini ben acompanyat pel pianista Alfred Cortot. Impressionant. Thank you. virtuós violinista i director d'orquestra, George Enesco va ser la figura musical romanesa més important de la seva generació. Molts elements del folclore romanès van contribuir al seu llenguatge musical i al seu desenvolupament com a creador. Com a mestre de violí, Enesco va ser professor de grans mites de la interpretació com Yehudi Menuhin o Ibri Gitlis, i també de casa nostra, com per exemple la violinista Montserrat Cervera, germana del violoncel·lista Marçal Cervera. L'ocupada carrera d'Enesco com a intèrpret i mestre de violí i el seu extrem perfeccionisme el van conduir a una molt petita producció musical de només 33 obres publicades, però d'elles moltes en destaquen per la seva frescor musical i la seva gran habilitat tècnica. Posem per casos les rapsòdies romaneses per orquestra de George Enesco, que deuen gran part de la seva existència a les rapsòdies hongareses de Franz Liszt, que són 50 anys anteriors a les d'Enesco. El terme rapsòdia en el context d'una composició musical probablement s'origina en el mateix Franz Liszt com a promesa d'una música que sona salvatge i improvisada. Les rapsòdies d'Enesco acompleixen aquesta promesa, proporcionant una tonada elèctrica immersa en un context melòdic de gran espontaneïtat que culmina en un final frenètic. Escoltem en aquesta versió de la Filarmònica de Viena, conduïda per Constantin Silvestri, les rapsòdies romaneses de George Enesco, que el compositor va estrenar tal dia com avui, un 23 de febrer de l'any 1903. Excitant.
Thank you.
Connexions.
Molt poca cosa podem trobar en la cultura musical popular, i menys en la sinfònica, relacionada amb l'intent de cop d'estat de Tejero el 23 de febrer del 1981. La més popular és aquesta tan giocosa com oportuna versió de la dansa del sabre d'Aram Khachaturian que el nostre país popularitzà la trinca. Tranquil, Jordi, tranquil, que és la Guàrdia Civil.
Quan escoltàvem per la ràdio el vot de la investidura, amb tricorni i metralleta treu el cap la dictadura i ens quedem esparverats. Guerra d'Ivars. Quin cobriment que va agafar-nos, quin espant i quin canguelo, quan la veu enrogallada va cridar todos al suelo, començant a disparar. Ratatatà. Llavors ens diuen que València, per acabar de fer la guitza, va la cosa adelantada i un catxot d'ors i organitza unes falles pel febrer. Ai, quin merder! Ja ens veiem tots altra vegada ballant la dansa del sabre, que si algú no se'n recorda és la dansa més macabra de les que es fan i es desfan. Oh, i tant! Llavors, quina nit, estàvem amagats sota el llit, però amb serenitat i amb el cul apretat. No ens poséssim pas nerviosos, tranquil, Jordi, tranquil, que és la Guàrdia Civil, tu tranquil. Ai, mama, 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 por. I se'ns donava la consigna de mà tots cap a la feina, perquè aquí no passa nada, segadors, no es voleu l'eina, que podríem prendre mal en general. I sobretot serenitat. Però si guanya el del mostatxo, valdrà més estar borratxo i deixar-se de punyetes. Corre, agafa les maletes i no paris fins a Perpinyà. Ja s'ho farà. I l'endemà, quan va arreglar-se, quina cosa més estranya, fins i tot els més escèptics tots cridaven viva Espanya i viva la Constitució. Mira per on, i visca el rei, més quin remei. I és que no saps mai de qui carai has de refiar-te, si serà per bé o per mal, però ben segur que mai més res no serà igual. I és que ja tinc jo que viure així, amb l'ai el cor no pot ser bo.
L'espia de Mahler, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Què és la nostra vida sinó una sèrie de preludis a una cançó desconeguda, de la qual la primera nota solemne és la que fa sonar la mort? L'alba, encantada de tota existència, està anunciada per l'amor, i no obstant això, en la destinació de qui no estan interpretats els primers batecs de la felicitat per tempestes, les violentes ràfegues dissipen les més cares il·lusions del ser. Tan aviat com la trompeta fa sonar l'alarma, corre ell al lloc de perill, encara que sigui la guerra la que el convoqui a les seves files, ja que trobarà novament en la lluita completa autorealització i plena possessió de les seves forces. Aquestes són les notes del programa que el compositor Franz Liszt va escriure per presentar en públic el seu poema simfònic Els Preludis, inspirat en una de les poesies del llibre Noves meditacions poètiques del poeta francès Alphons de Lamartine. Com ens diu el musicòleg Oren Howard, Liszt tenia una convicció molt forta sobre el tema de la música programàtica, és a dir, que una història donada és un símbol d'una idea i que l'exposició dels elements filosòfics i humanístics inherents a la idea amb pur lirisme ha de ser l'objectiu. La imatge de Liszt és poèticament suggerent més que concretament descriptiva i va arribar de maneres musicals molt originals que van exercir una profunda influència en tots aquells, incloent a Richard Wagner, disposats en la segona meitat del segle XIX a acceptar i promoure una nova manera de fer música. El medi estructural de Liszt per aconseguir el seu objectiu va ser la creació d'una forma lliure en la qual uns pocs temes bàsics experimenten contínues transformacions de melodia, ritme, harmonia, timbre, dinàmica o tempo. Qualsevol d'aquests o tots ells simultàniament. Això és el que succeeix precisament als preludis. A la part culminant, el parell de temes lírics etiquetats per Liszt, l'alba encantada de tota vida, i que contenen l'omnipresent motiu de tres notes de l'obra, es transformen en creixents crides a la batalla. Tanquem el programa d'avui amb els músics de la Filarmònica de Berlín conduïts per Herbert von Karajan, desxifrant aquesta obra estrenada tal dia com avui, un 23 de febrer de l'any 1854. Un record a alguns dels 23 de febrer més creatius de la història de la música, que ens empenyin o a l'oblit del 23 de febrer més destructiu de la història d'Espanya. Gaudiu dels preludis de Liszt, doncs, i, com ja sabeu, la vida amb música, celebrada tal dia com avui, un 23 de febrer, serà sempre un bon viatge.
L'espia de Mahler.